L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestre els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 21 d'octubre, destacarem... El Consorci d'Aigües de Tarragona invertirà 65 milions d'euros en una planta d'eliminació de sals, clorurs i sulfats. Medi Ambient va rebutjar a finals d'agost la tramitació de l'autorització de l'abocador del Pinell de Brai. Tortosa comença les obres del futur viver d'empreses a les antigues indústries Fabra. La xarxa actual del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles s'ampliarà a les Terres de l'Ebre amb una estació a Amposta. L'auditori que s'ha de construir a Sant Carles de la Ràpita rep una subvenció de més de 700.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis del 2011. L'oli sevillenc i morrut són les noves varietats d'oli que prepara l'agrícola del Camp de Santa Bàrbara per a la propera edició de la Fira de l'Oli Novell, el Cítrics i Comerç a Santa Bàrbara. Aquestes i d'altres informacions, ara al nostre informatiu. El Consorci d'Aigües de Tarragona invertirà 65 milions d'euros en una planta d'eliminació de sals, clorurs i sulfats. La instal·lació d'una nova planta equipada amb tecnologia d'osmosi inversa ha de permetre al Consorci d'Aigües de Tarragona oferir aigua potable amb una qualitat comparable a la mineral. Amb un cost previst d'uns 65 milions d'euros, aquesta és la principal inversió prevista pel Consorci d'Aigües de Tarragona en el període 2010-2015. Des de fa un any, la planta de l'Ampolla ja disposa d'una planta pilot experimental que treballa amb aquesta tecnologia per eliminar les sals, clorurs i sulfats que baixen amb l'aigua del riu Ebre. Escoltem el president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Daniel Pi.
Perquè l'aigua de l'Ebre ve de terrenys en els quals hi ha guix, és d'origen natural, no és una contaminació humana, i aquests guixos, d'alguna forma, millorarien molt la qualitat de l'aigua si fóssim capaços d'eliminar-la. Què hem fet fins ara? Una planta pilot amb la qual anem fent proves per ajustar aquest procés. Quina és la nostra intenció? Home, en els propers 5 anys, fer que la planta de l'Ampolla, que ja és puntera, que ja té uns filtres de carbó, que es poden comparar amb qualsevol altra planta o que passen per davant de qualsevol altra planta catalana, espanyola i europea, amb el procés d'eliminació de sals, doncs també sigui puntera i tinguem a múltima instància una aigua que és que ja ens situarem, perdonin, però a nivell d'aigua mineral.
En total, el Consorci d'Aigües de Tarragona té previst invertir en el període 2010-2015 un total de 107,8 milions d'euros, dels quals 8,6 es troben en aquests moments en execució, com és la citada planta pilot, el cobriment dels decantadors de l'ETAP, de l'Ampolla, amb un valor de 4,5 milions d'euros, o d'altres millores en la xarxa i les comunicacions. D'altra banda, l'ens gestor del mini transvasament va anunciar que ha reduït la captació de l'aigua de l'Ebre fins a estabilitzar-la als mateixos nivells de consum que els anys 2003-2004. Escoltem novament a Daniel Pi.
Posem més difícils, més cares les coses i qui gasta amb excés i, en canvi, abonem beneficis en aquell que es queda per sota de l'aigua que li pertocava. Ho hem fet també col·laborant amb projectes en els quals es posen noves fonts d'aigua en el territori. Per exemple, el projecte de reutilització que s'està fent per la química a Tarragona. I tot això ens ha comportat un resultat que en aquests moments ja es pot manifestar i que ens posa contents. Estem gastant en aquest any 2010 exactament la mateixa aigua que es va gastar l'any 2003 i 2004. Per tant, hem mantingut estabilitzat un consum que fins aquell moment havia anat creixent any rere any.
Les inversions futures restants preveuen la instal·lació d'una planta d'ozó, també a l'Ampolla, que permetria substituir el tractament més agressiu amb clor amb un valor de 6,1 milions d'euros, el d'electrocloració amb 3,5 milions d'euros, així com diversos dipòsits de regulació a la zona del Camp de Tarragona. Medi Ambient va rebutjar a finals d'agost la tramitació de l'autorització de l'abocador del Pinell de Brai. La Generalitat va advertir prèviament a l'Ajuntament i a l'empresa que faltava el certificat de compatibilitat urbanística perceptiu per valorar el projecte. Ens informa des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Efectivament, el projecte per construir l'abocador del Pinell-Llebrai va entrar la primavera passada al Departament de Medi Ambient. Un cop els tècnics van començar a analitzar-lo, a més d'altres informes, van poder constatar la manca del certificat de compatibilitat urbanística dels terrenys a l'antiga argilera, on es projecta la instal·lació. A partir d'aquí ja no entrem a valorar si el projecte és bo o no ho és. Sense un canvi en la qualificació dels terrenys simplement no hi pot anar, explicava Víctor Gimeno. L'Ajuntament del Pinell va decidir recórrer la negativa de Medi Ambient a tramitar el projecte alegant que si bé les normes subsidiàries del municipi no permeten l'abocador, no és incompatible segons el Pla Territorial de les Terres de l'Ebre. Medi Ambient insisteix que sense el certificat de compatibilitat urbanística no es pot tramitar l'autorització i l'Ajuntament els envia un acord de ple on es manifesta la voluntat de dur a terme la requalificació urbanística dels terrenys que permetrien l'abocador. En els terminis que es tenien que presentar la documentació necessària no es va fer i el dia 6 de juliol vaig fer una proposta de resolució per rebutjar la tramitació, detallava Gimeno. Tant les empreses promotores de l'abocador, Puigfel S.A., Pàndols S.A. i Suministros de Arcilles S.A., com el mateix Ajuntament del Pinell, van presentar al·legacions a aquesta resolució demanant una pròrroga per presentar la documentació necessària i que no es tanqués l'expedient. Finalment, el passat 31 d'agost, el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, va signar una resolució on es desestima les al·legacions perquè encara no s'ha presentat la documentació prèvia necessària per analitzar el projecte i desisteix de seguir tramitant-lo, retornant l'expedient a l'Ajuntament. Des de llavors, diu el director territorial de Medi Ambient, ja no se sap res més del projecte i, per tant, no s'està pendent de tramitar-lo. Recordem que el projecte de l'abocador, que aquest passat diumenge va rebre el no majoritari dels veïns del Pinell-Llebrai en una consulta popular, preveu restaurar l'antiga mina d'argila amb fins a 800 tones diàries de residus amb bales d'Ecoparc.
La coordinadora anticementiri nuclear i el màxim responsable d'Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Miralles, van signar ahir a Amposta un document on la formació política es mostra totalment contrària a la instal·lació d'un cementiri nuclear a les Terres de l'Ebre i també a Catalunya. Ens informa d'aquesta notícia Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Doncs el casal municipal d'Amposta fou l'escenari ahir de la signatura entre la coordinadora anticementeri nuclear i Esquerra Unida i Alternativa, tant el responsable de la coordinadora, Sergi Saladia, com el responsable d'Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Miralles, van signar un document on el partit polític es compromet a rebutjar qualsevol cementeri nuclear, no solament a les Terres de l'Ebre, sinó arreu de Catalunya. Així ho va explicar Jordi Miralles, d'Esquerra Unida Alternativa.
Bé, doncs avui aquí a Amposta hem signat aquest document entre la coordinadora anticementeri i Esquerra Unida Alternativa, que és un compromís. Som de l'opinió que sempre és important, abans, durant i després de les eleccions, dir el que penses i prendre compromisos. I quan ve una campanya electoral, el millor compromís que prens amb la ciutadania és un contracte, és el programa. I és bo que la ciutadania pugui veure entre les diverses opcions aquells temes que són de país, i el tema del cementeri nuclear i el model energètic és de país, quina posició té cada formació política. La nostra és d'un no a aquesta instal·lació, aquí i en altres indrets, perquè som de l'opinió que el que cal fer és començar a plantejar-se de debò a resoldre allò que els produeix, que és l'energia nuclear, i anar a buscar apostes decidides per les renovables, no?
Cal recordar que un altre tema recurrent cada cop que s'apropen eleccions, com és el trasbassament, Jordi Miralles, el responsable d'Esquerra Unida Alternativa, ha dit que cal apostar per l'estalvi, la eficiència i polítiques hidràuliques que desterriguen definitivament qualsevol trasbassament.
Tortosa comença les obres del futur viver d'empreses a les antigues indústries Fabra. L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat les obres de construcció del nou viver d'empreses, una de les actuacions previstes en el Pla d'Actuació Municipal. El viver es construeix en un dels terrenys de propietat municipal al barri de Ferreries, on abans hi havia les antigues indústries Fabra o, més recentment, la seu de la Universitat Internacional de Catalunya. La parcel·la ocupa 11.313 metres quadrats i el projecte preveu la rehabilitació de l'edifici existent per destinar-lo a oficines i la construcció d'una edificació de nova planta per a tallers. L'objectiu és que cada 3 anys passin pel viver una vintena de noves empreses. L'obra ha estat adjudicada a Tauiciesa per 1,5 milions d'euros, dels quals 1,3 corresponen a la primera fase financiada pel Fons Europeu FEDER i el propi Ajuntament, la Diputació de Tarragona i el Pla Únic d'Obres i Serveis. La segona fase va estar adjudicada per 175.000 euros amb finançament del Fons Estatal per a l'Empleo i la Sostenibilitat Local. La tercera fase de l'obra preveu l'ampliació de les instal·lacions amb 5 oficines més. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Meritxell Roger, el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Pere Panisello, i el director dels Serveis Territorials de Governació, Carles Pasqual, van fer aquest dimecres una visita d'obres on s'ha destacat l'ubicació del Viver per convertir-se en un pol de desenvolupament per a les futures activitats econòmiques. A més, el lloc escollit també millora les comunicacions amb la futura construcció d'un enllaç amb el polígon La Ravaleta i està molt a prop d'on es construirà el nou futur hospital de les Terres de l'Ebre. El nou equipament comptarà amb el servei de formació i assessorament jurídic i financer per acompanyar els joves emprenedors en els primers anys de funcionament de les seves empreses. L'alcalde va explicar que la gestió del Viver anirà a càrrec de la nova Societat Municipal de Tortosa Innova i va avançar que els pròxims mesos s'iniciarà la captació de candidats a instal·lar la seva empresa al Viver. El perfil de viveristes, segons Bel, és gent jove o que s'inicia per primera vegada en el món de l'empresa en sectors de serveis de noves tecnologies, principalment, però sense excloure'n cap altre. L'edifici que acollirà el Viver es va construir l'any 1957 i pertany al corrent racionalista amb reconegut valor arquitectònic. El projecte contempla la ubicació dels despatxos a la planta baixa i dues plantes de l'edifici organitzant-los al voltant d'un pati central. Els tallers restants s'ubicaran en una nau adjacent de nova construcció.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En aplicació del pla territorial que el govern va aprovar el març passat, la xarxa actual del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles, ITV, s'ampliarà a les Terres de l'Ebre amb una estació al Montsià que s'ubicarà a Amposta. Així ho ha confirmat l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. Ens porta aquesta informació des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs efectivament, tal com s'avançava ahir, també els informatius de Mute, Amposta tindrà una nova estació de ITV, aquesta inspecció tècnica de vehicles. Així ho ha confirmat ja definitivament l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que ha assegurat que aquesta estació tècnica de vehicles, que donarà servei a les diferents poblacions del Montsià i del Baix Ebre, properes a la capital del Montsià, serà instal·lat al polígon de l'Oriola. L'escoltem.
Inicialment, la previsió és que entre 6 i 10 mesos pogués estar ja en marxa aquest nou servei i també pareix, hem de mirar exactament com s'ha quedat concretant, però pareix que aquesta ITV s'ubicaria al polígon de l'Oriola. Per tant, està un polígon que està molt ben comunicat, tant des del punt de vista nacional 340 de la C12 com inclús, per què no, en un futur de la P7 i la A7. Per tant, estem molt satisfets perquè això, per una banda, comporta la creació d'alguns llocs de treball i a la vegada també, sobretot importantíssim, facilitarà que tots els vehicles d'Amposta i comarca del Montsià no hagin de sortir de la comarca per a fer-se aquesta revisió dels seus vehicles.
Aquesta és una de les noves adjudicacions d'aquestes estacions d'inspecció tècnica de vehicles que s'adjudiquen a Catalunya. La d'Amposta, com deien, serà instal·lada al polígon de la Oriola i donarà servei a les diferents poblacions properes a menys de 20 quilòmetres de la ciutat d'Amposta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'auditori que s'ha de construir a Sant Carles de la Ràpita rep una subvenció de més de 700.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis del 2011. Avançàvem ahir aquesta informació, però avui des de Sant Carles de la Ràpita ens l'amplia Núria Subirats.
704.000 euros rebrà de subvenció a la Ràpita per al projecte d'auditori municipal que anirà ubicat al costat de la Llar d'Infants Municipal. Una subvenció inclosa dins el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al 2011 que vindrà a finançar el 22% del cost de l'obra, pressupostada en més de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de la Ràpita, que està elaborant el Pla Local d'Equipaments Culturals, també confia obtenir subvencions del Departament de Cultura un cop aprovat aquest pla. Les obres de construcció de l'auditori podrien iniciar-se a finals d'any si els tràmits administratius segueixen els terminis previstos. L'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, en dona més detalls.
Ara començarem a preparar tot el tema del plec de clàusules perquè tenim més diners per a tirar-lo endavant. Llavors, a més, estem treballant que a final d'este mes tindrem segurament el pla d'equipaments culturals a nivell de municipi i llavors en este pla l'hem de presentar a la Conselleria de Cultura. En el moment en què ells aproven això, automàticament sol·licitarem la subvenció de cultura per a la construcció de l'auditori. Llavors, com nosaltres disposem dels diners per a fer l'auditori, si nosaltres traguem a concurs prèviament la construcció de l'obra, doncs, bueno, els diners de l'auditori que ens pogués donar cultura passarien a engrossar l'auditori i traurien de l'auditori l'aportació municipal per tal de dedicar-la a qualsevol altra inversió.
L'auditori tindrà una superfície de 1.742 metres quadrats. L'interior de l'edifici es dividirà en dues zones, la pública i la privada. L'accés principal serà pel carrer Valdezafán i desembocarà el vestíbul que disposarà dels serveis principals, com són taulell de recepció, bar, guardarroba i lavabos. Hi haurà dos accessos laterals a la sala d'espectadors, de la qual sorprendrà la gran alçada de més de 6 metres i el sostre acústic format per planxes de fusta. L'auditori disposarà de 360 butaques, incloent les adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Les grades seran retràctils i, quan estiguin recollides, permetran allibera tot l'espai de la sala per a realitzar qualsevol altra activitat. Des del vestíbul principal s'accedirà a la primera planta, on hi haurà l'amfiteatre i les oficines de l'auditori. La planta soterrani estarà dedicada a emmagatzematge, instal·lacions i una sala d'assajos per als artistes.
L'oli sevillenc Morrut són les noves varietats d'oli que prepara l'agrícola del Camp de Santa Bàrbara per a la propera edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i comerç de Santa Bàrbara. Tere Giné ens amplia aquesta notícia des de la Plana Ràdio.
Si l'any passat la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara presentava en el marc de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç que se celebra al municipi durant el mes de novembre, l'oli d'oliveres mil·lenàries, està previst que aquest any es presenti una nova varietat, l'oli monovarietat tal sevillenc, per tal de treure-li un valor afegit als productes del camp, tal com explicava per a les Emute el gerent de l'agrícola del camp, Lluís Cardona.
Però probablement per a la fira que farem a finals de novembre, segurament pues se presentarà també algun altre monovarietal, encara que no sigui d'oliveres mil·lenàries, però la idea és presentar algun altre monovarietal també per intentar pues, bueno, traure un valor afegit més a una part del producte que tenim. Me refereixo que tal com se va l'any passat traure el tema de l'oli d'oliveres mil·lenàries, segurament traurem també pues, monovarietals. Dic, per a la fira intentarem traure el sevillenc, i més endavant segurament trauríem el morrut. Tot això ho estem acabant de valorar, però ja t'he dit que és per intentar valorar un poquetet més una part de la producció d'oli que tenim.
Tot i que encara és aviat per donar una xifra exacta de la producció que se'n farà d'aquest monovarietal, recordem que el molí d'oli va obrir la passada setmana i encara comencen a entrar ara olives d'una manera minsa i escalonada. S'espera, tot i això, que aquest any la producció sigui bona en aquest sentit i que per als dies 19, 20 i 21 de novembre, que és quan es portarà a terme la Fira de l'Oli Novell, es pugui ja disposar d'aquesta nova varietat al mercat.
El diumenge dia 24 d'octubre, el conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, presidirà el primer homenatge institucional a les víctimes de la Batalla de l'Ebre. Josep Roig, de la Plana Ràdio, ens informa d'aquest homenatge.
Efectivament, sembla ser que són més de 2.000 les persones que està previst assisteixen aquest diumenge 24 d'octubre al primer homenatge institucional a les víctimes de la Batalla de l'Ebre, organitzat pel Memorial Democràtic i el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el COMEBE. L'acte vol ser un reconeixement a les víctimes i alhora una presentació de la remodelació del Memorial de les Camposines a la Fatarella, on, a partir de diumenge, es podran llegir els noms d'un miler de víctimes de la batalla més cruenta de la Guerra Civil. Es tracta de més de 1.000 noms de persones inscrites pels seus familiars en el cens de desapareguts que confecciona la Generalitat i que volen simbolitzar els més de 20.000 soldats anònims morts durant la batalla. L'objectiu de la remodelació és posar noms i cognoms a les víctimes i convertir el Memorial de les Camposines en un autèntic lloc de dol i homenatge per a les famílies dels desapareguts. La gran quantitat de familiars que han confirmat l'assistència a l'acte i les petites dimensions de les campocines han obligat a l'organització a celebrar l'homenatge al poliesportiu de Gandesa i, posteriorment, facilitar autocars gratuïts perquè tothom pugui visitar el memorial. El memorial de les campocines, ara remodelat, és el primer monument erigit en memòria de tots els combatents de la Batalla de l'Ebre. La seva funció també és acollir les despulles de combatents localitzades semienterrades en diferents espais de la batalla i que el COMEVE i també la Direcció General de la Memòria de la Generalitat s'ocupen de recuperar, analitzar i depositar de forma digna a l'interior del memorial de les campocines. El conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, presidirà l'acte acompanyat dels alcaldes dels municipis de les Terres de l'Ebre que formen part del COMEVE. A banda del conseller, també intervindran dos testimonis en nom dels familiars dels soldats morts a la Batalla de l'Ebre.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parts infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Celebrada a l'Ametlla de Mar l'Assemblea Ordinària de Socis de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. En aquesta reunió anual es van aprovar els comptes de l'any 2009. Tot i la crisi, els números han quadrat aquesta temporada. Ens informa des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez.
Dissabte 16 d'octubre va tenir lloc a la sala una assemblea ordinària de socis de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, en primera convocatòria a les 6 de la tarda i per falta de quòrum a les 6 i mitja en segona convocatòria. Van ser poques les persones que hi van assistir, tot i que la societat compta amb més de 1.400 socis. En l'ordre del dia hi havia diferents punts. Primer es va fer la lectura de l'acta de l'última assemblea. Després es van presentar els comptes de l'any 2009 de l'entitat i de les diferents seccions. I per últim es va donar informació general sobre la marxa de l'entitat. Pel que fa als comptes, la societat, tot i la crisi, se n'ha sortit prou bé amb un saldo positiu de 2.265 euros. La sala depèn de les quotes que paguen els seus socis. La quota anual és de 16 euros a l'any en els homes, 14 euros les dones i 7 els nens i jubilats. També depèn de subvencions i ajudes a les iniciatives culturals i també dels ingressos provenents de les actuacions que fan els grups de teatre d'adults, juvenil i infantil. I en temps de recessió, qualsevol pagament s'endarrereix, però tot i això, la temporada s'ha salvat. Vicent Boquera, president de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar.
Pensaven que la crisi no ens afectaria tant i sí, ens afecta. És a dir, l'exemple que et puc podria posar és com el peix que es menja a la cua. Contents? Nosaltres estem depenent de subvencions i d'ajudes o actuacions que tenim del teatre i la veritat, els pagaments van en retard i això fa que nosaltres també estem en retard als pagaments, tot i que sempre tenim, tanquem l'any en exercici en superàvit, però quan liquides vas molt una mica justet per fer els pagaments i no pots correspondre als terminis que tu te poses per fer els pagaments, perquè també la gent, sobretot els ajuntaments, els ajuntaments van molt retrasats en el seu pagament.
La societat, tot i ser una entitat privada, té una vocació eminentment pública i durant tot l'any acull una quantitat ingent d'activitats. De fet, la temporada 2010-2011, que es dona per finalitzada a l'estiu, justament quan es produeix el retorn de l'exposició Cultura i Turisme que cada any té lloc a les seves dependències, està pràcticament al complet. Sessions de ball, cinema, audicions musicals i concerts, assajos teatrals, conferències, actes polítics, festes, recitals de poesia, exposicions i trobades de diferents entitats ocupen el calendari des de setembre fins al juny. És a dir, ara per ara, la sala, i des de la seva creació, ha esdevingut el verdader epicentre de la vida cultural i social de l'Ametlla de Mar.
Dimarts passat, el Col·legi Marjal de les Cases d'Alcanar va inaugurar una nova marquesina que ha estat finançada per la Fundació Cemex. Ens informa des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal? Bona tarda. Efectivament, el conveni que té establert la Fundació Cemex Espanya i l'Ajuntament d'Alcanar ha permès finançar el cost de l'obra de la nova marquesina que s'ha construït al Col·legi Marjal de les Cases d'Alcanar. Una actuació, una marquesina que s'inaugurava el passat dimarts, dia 9 d'octubre. Les obres han estat executades per l'empresa de construccions d'Alcanar, Constru Granell, i han tingut un pressupost aproximat de 30.000 euros. La marquesina piscina que dona accés a les aules i també al pati de l'escola guarda la mateixa estètica que l'edifici escolar i permetrà resguardar de la pluja i del sol els alumnes del centre i també els pares i mares que els acompanyen i van a recollir-los. Així ho reconeixia la directora del CEIP Marjal de les Cases, Hermínia Marí. L'escoltem.
Pues sí, perquè resulta que aquí quan els dies de pluja, pues claro, tenim un porxe fora al pati, però no era prou per cobrir pues, refugiar-se els xiquets, i havien d'entrar abans de temps a les aules i no tenien el moment aquell d'esperar-se fora. Llavors en això pues, han intentat, seguint la mateixa estètica i la mateixa construcció de l'escola, pues, prolongar el porxe, que diguéssim cobert de fora del pati, juntament amb la marquesina. Llavors així pues, se pot sortir i entrar perfectament sense tindre's que banyar per res. Això ja és una cosa que van sol·licitar l'AMPA, i que aprofitant aquesta sessió que fa el CEMEX cada any a l'Ajuntament d'una obra, doncs aquesta obra era la que havíem demanat per l'Escola de les Cases i estem molt contents de poder-ho tindre ja acabat.
Per la seva banda, el director de la planta que CEMEX té a Alcanar, Francisco Iniesta, mostrava la seva satisfacció per haver contribuït a través d'aquesta actuació del conveni de la Fundació de CEMEX amb l'Ajuntament d'Alcanar a millorar les condicions del col·legi. Francisco Iniesta.
La verdad es que la marquesina que hemos inaugurado hoy es fruto del convenio de colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Alcanar. Y nosotros pensamos que las Casas de Alcanar es precisamente una comunidad con la que tenemos una relación especial, tanto por la proximidad como por el número de trabajadores que tenemos que trabajan aquí, como los hijos de los trabajadores. La verdad es que le tenemos cierto cariño a las Casas de Alcanar y nos sentimos muy satisfechos de que podamos plasmar este tipo de colaboraciones en el colegio de las Casas de Alcanar y haciendo una obra que la verdad es que ha quedado muy bien, porque lo que se ha hecho ha sido una marquesina que protege del mal tiempo y del sol a los niños y a las madres y los padres cuando vienen a recogerlos, y la verdad es que es una obra que ha quedado muy bonita, muy práctica y estamos muy satisfechos.
Cal dir que aquesta nova marquesina del Col·legi Marjal de les Cases és la tercera obra pública que es fa al municipi en virtut d'aquest conveni entre CEMEX i l'Ajuntament Canareu. En els últims anys també es van fer càrrec del finançament d'una altra marquesina, en este cas el Col·legi Joan Baptista Serra d'Alcanar, així com de la construcció de la seu social que el Club Deportiu Alcanar té al mateix recinte esportiu del camp de futbol de la Fanecada.
Aquest cap de setmana es celebra un curs a Deltebre sota el títol La Casa Ecològica. Aquesta informació ens l'amplia des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha organitzat per aquest cap de setmana un curs de 12 hores que porta per títol La Casa Ecològica. El curs, dividit en tres apartats, es reforça amb una exposició que es podrà visitar fins al dissabte 30 d'octubre i que mostrarà a través d'imatges què podem fer per aconseguir una casa més sostenible. Sobre el curs i l'exposició en parla el tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Xavier Abril.
És un curs de 12 hores que desenvoluparem en tres sessions, dissabte matí, dissabte tarda i el diumenge al matí. El curs l'impartirà Mariano Bueno, que és un expert en geobiologia, bioconstrucció i també en agricultura ecològica, i ens posarà damunt de la taula pues, totes les alternatives constructives exteriors i interiors per disposar d'una casa més ecològica, entre cometes. També acompanyat al curs disposarem d'una exposició que es tirarà una setmana a l'Ecomuseu, de dissabte a dissabte, que es titula La casa dels megawatts, i bueno, són una sèrie de plafons que en milloreta es poden llegir, són molt entenedors, i expliquen d'alguna manera molt gràficament part dels conceptes teòrics que s'hauran desenvolupat durant el curs.
L'exposició La casa dels megawatts, instal·lada a l'Ecomuseu, es pot visitar en horari de 10 a 2 al matí i de 3 a 6 a la tarda. D'altra banda, per aquest diumenge, el Parc Natural organitza una sortida en bicicleta des de l'Ecomuseu i fins la desembocadura, amb un recorregut d'uns 20 quilòmetres i una durada d'un dia sencer. Xavier Abril.
El diumenge, el parc, amb la col·laboració de l'Escola del Parc, realitzem una sortida en bicicleta, en màquina, des de l'Ecomuseu del Tebre fins a la desembocadura i tornar. És una sortida una miqueta llarga, per tant la farem en un dia. L'objectiu principal doncs, bueno, és conèixer els elements naturals que conformen el Delta de l'Ebre. Bàsicament estem parlant de la bassa del Canal Vell, els arbres del Niño Perdido, la bassa del Garxal i lògicament el riu Ebre, el gran protagonista de la sortida, i com no, doncs, bueno, tot el que va vinculat a la cultura i les tradicions. i les activitats econòmiques vinculades al nostre paisatge, en aquest cas el món de l'arròs.
Per inscripcions al curs La Casa Ecològica o bé a la sortida en bicicleta des de l'Ecomuseu i fins la desembocadura, cal que truqueu al telèfon 977 48 21 81 o bé al 977 48 96 79.
Res més, això ha estat tot el nostre informatiu. Es desitgem que passen una molt bona tarda i ens retrobem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.